Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comença la vacunació de la quarta dosi contra la Covid. I el lloc triat per iniciar aquesta campanya és la residència de la gent gran Feixa Llarga de l'Hospitalet, on fa 2 anys, en plena pandèmia, es va dispensar l'esperadíssima primera dosi. De moment, aquesta quarta dosi està destinada a les persones de més edat. Josep Maria Argimon és conseller de Salut.
Per les persones menors de 60 anys, que no tinguin cap patologia de risc, que no entrin dintre dels grups de risc, no és necessària la vacunació de Covid ni tampoc en principi de la grip.
És dilluns, 26 de setembre de 2022, i també parlarem d'altres qüestions. I una d'elles és el balanç de la tercera nit de la Mercè després dels aldarulls de diumenge. Com ha anat, Gemma Genó?
No hi ha hagut saquejos, però sí una vintena de detinguts per furts i un ferit per arma blanca. Els comerciants demanen que la ciutat admeti que té un problema de seguretat pública. Lluís Llanes, president de l'Eix Comercial Creu Coberta.
És una situació intolerable que dona una molt mala imatge a Barcelona, i Barcelona, jo parlo amb els altres companys de la Fundació i com el Raval i com altres parts, hi ha un problema de seguretat, i el que això s'ha de dir en veu alta i s'ha d'entomar i s'ha de poder discutir i de poder parlar.
I tot a punt pel debat de política general al Parlament.
El debat comença demà en el pitjor moment de la relació entre els socis d'Esquerra i Junts i amb una estratègia dividida sobre quina hauria de ser la via cap a la independència.
Preocupació busquen un jove desaparegut a Fonollosa, al Bages.
Té 18 anys i té una discapacitat intel·lectual. Els pares el busquen des d'ahir a la nit, quan no va tornar a casa.
A Tarragona encara fan recompte de les inundacions de divendres.
El Club Tenis Tarragona i el Club de Vela Platja Llarga hauran de refer part de les instal·lacions després dels aiguats de divendres. En 3 hores hi van caure 100 litres per metre quadrat.
I avui dia també per a la memòria d'uns altres aiguats.
Els del Vallès, la nit del 25 al 26 de setembre, volíem dir, de 1962, es vivien unes pluges torrencials de 200 litres per metre quadrat que van arrasar les construccions a la vora de la riera de Rubí i el Ripoll. Hi va haver un miler de morts.
I en esports, en futbol, el clàssic Madrid-Barça ja té data i hora. Eduard Cabré.
La plataforma televisiva de Zona ha anunciat a través de les xarxes socials que el partit del Santiago Bernabéu es disputarà el dia diumenge 16 d'octubre a 16:45 de la tarda.
Gràcies, Eduard, i fem un cop d'ull també al temps que ens espera en aquestes properes hores de festiu en molts indrets de Catalunya. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, encara mantenim alguns núvols a hores d'ara cap al sud, cap a l'extrem més sud del país, cap a la zona Montsià, Baix Ebre, i alguns que també estan fregant el camp de Tarragona, però en qualsevol cas aquests no han de deixar precipitació. I és més, està bufant aquest vent amestralat amb ratxes de 30-40 km per hora, fins i tot en punts del Baix Ebre tenim aquests 45 km per hora al Perelló, i fa que la temperatura en aquest sector sigui força suau. Per exemple, a hores d'ara tenim valors de 20 a 22 graus en punts de les comarques tarragonines, aquests 22-23 graus a punts de la costa central o també cap a la zona més del litoral gironí. Cap a l'interior del país, cap a les comarques de Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, l'ambient és una miqueta més fresc, amb valors per sota dels 18 graus, i s'espera que continuï pujant aquesta temperatura de cara a les properes hores. Tot i això, s'esperen alguns ruixats en punts de les comarques de Girona, on podran caure acompanyats de tempesta, tot i que no s'espera massa intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I escolteu les notícies en xarxa, el control de so Francesc Ávila, la redacció Gemma Genó i coordinant Sònia Queros per la Carme Difez. I comencem parlant de la vacuna, perquè han començat a dispensar la quarta dosi de la vacuna Covid, de moment reservada a les residències i a majors de 80 anys. Per posar aquesta primera quarta dosi s'ha triat simbòlicament la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, la mateixa que va estrenar la primera dosi en plena pandèmia. I ha estat present la nostra companya Anna Fortuny.
La primera persona vacunada de la quarta dosi ha estat la Josefa Pérez, de 91 anys, qui ja va ser la primera vacunada de Covid a Catalunya fa gairebé 2 anys. Una campanya que engega de manera simultània amb la grip. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que la campanya es planteja des de la normalització davant la baixa incidència del virus.
Proactivament, els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys, i d'aquí uns dies ja ho avisarem oportunament, obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60-80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
Calculen que la campanya pels majors de 80 anys s'allargarà fins a meitats de desembre. Unes dosis amb alta càrrega pensada per a aquests col·lectius. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
Actualment la que estem utilitzant és una que està adaptada per la variant BA4, BA5. La setmana passada ens van arribar aproximadament unes 900.000 dosis i aquesta setmana arribaran un nombre pràcticament similar.
Des del Departament de Salut recorden que els menors de 60 anys sense patologies prèvies no s'han de vacunar de la quarta dosi.
Doncs la punxada que estrena la quarta dosi s'ha fet simbòlicament a l'Hospitalet, però la campanya s'estén ja a tot Catalunya. Comprovem com està anant en altres indrets. Per exemple...
Doncs el tret de sortida de la campanya de vacunació de la quarta dosi de la Covid a l'Ebre s'ha donat a la residència Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, al Baix Ebre. Des de Tortosa ho ha seguit la Núria Mora.
A les Terres de l'Ebre, Salut té previst vacunar unes 5.000 persones considerades de risc en aquesta primera fase d'administració de la quarta dosi contra la Covid-19 que s'ha iniciat avui. Són persones que viuen en residències de gent gran i majors de 80 anys, a les que també se les vacunarà contra la grip. El director de Salut a les Terres de l'Ebre, Joan Nin, ha destacat que la incidència de Covid al territori és molt baixa, tant als centres hospitalaris com a nivell d'assistència primària, i ha posat de relleu la importància de la vacunació.
Penseu que això ens ha donat un resultat molt efectiu durant els últims anys, perquè jo creiem que una arma fonamental per combatre possibles epidèmies és el que és la vacunació. I això està que actualment tenim una situació de Covid totalment controlada, tant a nivell assistencial als hospitals com a nivell assistencial a nivell de les UCIs. Llavors, per això, comencem aquesta campanya de vacunació, que creiem que és bàsica i molt important.
A mitjans d'octubre es preveu ampliar la doble vacunació a persones majors de 60 anys que hauran de demanar cita als centres d'assistència primària. Si no hi ha un repunt de Covid, Salut no té previst ampliar els punts de vacunació que ara hi ha a Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre.
I a Girona, un dels primers centres on s'hi ha administrat la vacuna és el centre de Dia Unyà. Ho ha seguit del nostre company de Televisió de Girona, Joan Massaguer.
En aquesta primera fase s'ha començat per anar a vacunar majors de 80 anys en residències de discapacitats i de gent gran, i a diferència d'altres ocasions, també en centres de dia, com explica la directora del centre de Dia Unyà, Ita Miquel.
Aquesta vegada que se'ns hagi considerat també com a col·lectiu de residència, com a col·lectiu més vulnerable, pensem que ells segueixen estant a casa com la resta de persones i conviuen amb familiars, per tant, tots entrem i sortim de cases, tots tenim gent gran a casa, tenen com la fragilitat afegida de persona gran a domicili, però llavors venen aquí i aquí tenim la dificultat que podem crear un brot i podem infectar-nos tots, no?
De moment, la idea és que la campanya es divideixi en dues fases. Per la segona, però, el departament encara no ha determinat les franges d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La tercera nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha transcorregut sense els incidents que es van viure la matinada de diumenge, però sí que hi ha hagut detinguts i un ferit per arma blanca.
Concretament, hi ha hagut una vintena de detinguts per furts i altres dos per agressió amb arma blanca, però no hi ha hagut els aldarulls ni els saquejos a comerços de la matinada de diumenge. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, admet que la cultura d'arma blanca ha de preocupar tota la societat i assegura que les mesures de seguretat estan en permanent revisió.
Aquesta cultura de l'arma blanca, no? És un tema que ens ha... que ens ha de preocupar, perquè apareixen no en les festes majors, sinó que és un element que està present en moltes de les activitats delictives que es produeixen. Per tant, aquest és un tema que la policia doncs analitza per veure doncs, de quina manera també es poden fer les requises que corresponguin.
Unes declaracions d'Albert Batlle aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona. Els comerciants comparteixen aquesta preocupació, però també exigeixen les autoritats que acceptin que hi ha un problema de seguretat pública a Barcelona i que implementin mesures.
Ho ha dit a la xarxa el president de l'Eix Comercial de la Creu Coberta, Lluís Llanes.
Hi ha hagut quasi 46 persones ateses, hi ha hagut una persona morta, i el gran problema és que l'altre que el va matar anava armat. I aquest és el problema, que cada dia hi ha més persones armades a Barcelona. No és una cosa de frivolitat, és una cosa que es té que acceptar, perquè si no som capaços de detectar els problemes i d'acceptar-los, malament mai podrem buscar solucions.
Es calcula que hi ha 12 comerços que van patir danys en els saquejos de diumenge, alguns dels quals ja van patir danys durant les festes de l'any passat.
I una altra capital que ha patit destrosses intencionades aquest cap de setmana és la capital de la Noguera, Tremp. El parc de Pinell de la capital, del Pallars Jussà, ha tornat a ser víctima d'accions poc curoses amb l'espai públic. L'Ajuntament ha condemnat els 9 actes vandàlics i ha avisat que tindran un cost important per les arques del municipi. Ens ho explica en Josep Vergés, de Ràdio Tremp.
En concret, s'han ocasionat desperfectes al mobiliari urbà de la zona en una taula, un cartell informatiu i una paperera que van quedar totalment destruïts. A més, a l'espai s'hi ha trobat brutícia que, segons el consistori, denota un mal ús i poc respecte al veïnatge. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tremp ha denunciat aquestes actuacions que considera injustificables alhora que recalca de la importància de la col·laboració ciutadana per denunciar amb la màxima contundència aquests actes. Unes accions que, a més de malmetre els espais públics de la ciutat, afirma el consistori, generen unes despeses extraordinàries en manteniment i neteja de la via pública.
I recompte també dels danys patits a les botigues i altres serveis de Tarragona, en aquest cas pel temporal de divendres, que va deixar pluges de 100 litres per metre quadrat en només 3 hores.
Feia més de 13 anys que no plovia d'aquesta manera a la ciutat. Allà van s'estimen pèrdues milionàries a causa dels importants desperfectes que va provocar la pluja. El Club Tennis Tarragona i el Club de Vela Platja Llarga hauran de refer part de les instal·lacions.
Doncs des de Cala Romana s'exigeix que s'actuï de forma immediata a les rieres per evitar nous episodis com el de divendres. Ha parlat amb els veïns afectats Laura Casas, de Tarragona Ràdio.
Aquest dilluns encara hi ha cotxes embarrancats, pàrquings inundats, imatges que demostren que l'aigua va fer molt de mal en aquesta zona de Llevant. Els veïns de Cala Romana avisen que el temporal d'aquest divendres ha estat la gota que ha fet vessar el got. Fa temps que reclamen que s'arrangin les voreres i que s'actuï d'una vegada per totes per canalitzar com toca les rieres que passen per allà i que el dia de Santa Tecla baixaven com si fossin rius. La presidenta dels veïns, Belén Marrón, diu que cal netejar de manera urgent i planificar una intervenció per evitar haver de passar per situacions tan greus.
La riera pot tornar a vessar tota l'aigua i podem tornar a tindre un problema com el que hem tingut, desgraciadament. Per això demanem que, de forma urgent, no només es netegi, sinó que es faci un plantejament tècnic.
Al Tennis Tarragona hauran de refer 8 pistes de tennis i 4 de pàdel. També hi ha desperfectes importants. Al Club de Vela Platja Llarga, una part de l'edifici es va acabar esfondrant.
I avui és dia per a la memòria, perquè la nit del 25 al 26 de setembre de 1962 es vivien unes pluges torrencials que van deixar un miler de morts al Vallès. Les principals poblacions afectades han organitzat actes commemoratius. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Després d'un llarg període de sequera, a la ciutat hi van caure 225 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores. Uns registres del tot inusuals que, sumats a la mala planificació urbanística, van causar una riuada d'aigua i fang que es va endur la vida de centenars de persones. En Pablo Gómez, del barri de Les Arenes, tenia 27 anys quan van succeir els fets.
El problema fue que esa cantidad de agua de golpe. Porque si baja la riera, va bajando la riera. Más o menos, la gente lo ve. Pero es que nos pilló de golpe, miles y miles de metros cúbicos que llegaron de golpe. Y pasó lo que pasó, se urbanizaron sitios que no había que hacerlo y después la riera, que si ese puente hubiera estado en condiciones, no hubiera pasado lo que pasó.
Després de l'arribada del 62, la ciutat va viure una gran onada de solidaritat per refer-se d'aquella traumàtica experiència i adoptar un aspecte molt diferent al d'aleshores. Per contra, però, encara avui en dia es plantegen molts interrogants, com les possibles adopcions irregulars o l'especulació immobiliària, qüestionant l'actuació del règim franquista i dels polítics d'aquell moment.
Notícies en xarxa.
Poc més d'un minut i arribarem a un quart de tres. És moment ara de fer un cop d'ull a la política catalana quan falten menys de 24 hores perquè tingui lloc el debat de política general, que serà de ben segur un termòmetre de les relacions entre els socis de govern.
Malgrat que la tensió entre els dos socis de govern havia disminuït els últims dies, a la roda de premsa d'aquest dilluns, la secretària general, adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha fet un advertiment a Junts per Catalunya i proposa enfocar-lo com una oportunitat per crear aliances.
Alguns voldran fer d'aquest debat de política general l'escenari d'una divisió o l'escenari per buscar excuses. No és el moment de voler desestabilitzar el govern del nostre país per qüestions internes, per disputes internes d'algun dels socis de la coalició. Seria irresponsable.
Doncs en declaracions a la xarxa, la diputada del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, demana restablir la unitat estratègica de l'independentisme.
Toronjo ha responsabilitzat Esquerra Republicana d'aquesta manca d'unitat.
Que fem una valoració positiva pel que fa a nivell sectorial de l'acord de govern amb Esquerra Republicana, però sí que hi ha punts en els que no estem contents i cal reivindicar i cal que realment es portin a terme des de construir una direcció estratègica perquè tots els actors independentistes vagin a la una i generi aquest consens que és el que tothom ens demana, però a més també una coordinació de quina és l'activitat parlamentària a Madrid, a la resta de cambres.
Doncs ho acabem de sentir. Aquestes diferències de ben segur es traslladaran demà al debat de política general al Parlament de Catalunya. Aquesta primera sessió arrencarà demà dimarts al matí i culminarà divendres, en un moment d'hores baixes en el si de la unitat de l'independentisme. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avançat que vol llançar una proposta àmplia per a l'autodeterminació. Doncs les claus d'aquesta setmana intensa al Parlament les té la nostra companya Mont Carvajal.
El debat sobre l'orientació de política general del govern es celebra al setembre i marca l'inici del curs parlamentari. Serà el segon que afronta Aragonès al capdavant de l'executiu. El presidirà Alba Vergés com a vicepresidenta en funcions de presidenta, en comptes de Laura Borràs, que va ser suspesa de càrrec i atribucions. Els partits de govern, Esquerra i Junts, intentaran aparcar les seves diferències després de dies de tirar-se els plats pel cap sobre com culminar la independència. Però el focus es posarà sobretot en la crisi energètica, social i econòmica que s'apropa. Al matí, Aragonès exposarà el seu pla de treball, present i futur. Els grups diran la seva a la tarda. Començarà el PSC. El ple reprendrà divendres a les 11 amb el debat i votacions de les propostes dels grups. Dimecres i dijous no hi haurà sessió.
La xarxa de comunicació local. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que en My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Parlem ara d'una infraestructura que facilitarà la vida a molts ciutadans, i és que el túnel de la variant d'Anglès ja està completament foradat. Aquest matí s'han dut a terme els últims treballs que permetran connectar la C63 amb l'N141. L'obra va començar fa un any i evitarà que cada dia circulin pel centre de la ciutat 2.000 vehicles pesants. Des del govern asseguren que els treballs estaran enllestits abans d'acabar l'estiu vinent. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Després d'un any, Anglès ha pogut veure la calada de l'última paret del túnel de la variant, una obra que connectarà la C63 a l'alçada del cementiri amb la N141, just al costat de la gasolinera en direcció a Girona. L'obra, que finalitzarà l'estiu vinent, permetrà a la vila d'Anglès reduir considerablement el nombre de vehicles que hi transitin per dins de la població, com explica el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró.
Ajudarà a millorar moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans d'Anglès, perquè avui hi passen aproximadament uns 20.000 vehicles pel centre de la ciutat i, per tant, podrem desviar gran part d'aquest trànsit, sobretot vehicles pesants, per aquesta variant a través d'aquest túnel. És una obra llargament demanada per aquest municipi, pels seus ciutadans.
Respecte als vehicles pesants, n'hi circulen cada dia 2.000, una xifra que també es veurà dràsticament reduïda gràcies a la nova variant.
I ara, us ho dèiem a titulars, els Mossos d'Esquadra i Bombers busquen un jove de 18 anys que s'hauria perdut a Fonollós, al Bages.
El jove té discapacitat intel·lectual i és veí de l'urbanització de Canet de Fals. La seva família va donar avís diumenge a la nit quan va veure que no tornava a casa. El desplegament està centralitzat al pavelló de Sant Joan de Vilatorrada i participen 12 dotacions dels bombers, entre elles el GRAE, l'operatiu de suport i unitats canines.
I a Tarragona va tenir ahir lloc la primera jornada del concurs de castells, concretament a Torredembarra, en què es van alçar guanyadors els castellers de Berga i els nois de la Torre. Es tracta d'una gran festa castellera que es fa cada dos anys al Tarracó Plaça Arena, antigament anomenada Plaça de Braus. La nostra companya de Tarragona Ràdio, Aina Mallol, ens fa 5 cèntims d'aquesta història.
El concurs de castells de Tarragona neix el 1932, responent a una dinàmica nova d'expansió i efervescència castellera, amb el creixement de nivell i l'aparició de colles a Tarragona i al Vendrell, que se sumaven als tradicionals xiquets de Valls. El concurs de Tarragona, a més, neix a proposta de Pau Casals, que presideix les edicions del concurs del 32 i el 33, que se celebra a la plaça de Braus de la ciutat. Els anys següents no es va poder repetir, en part per la convulsa situació sociopolítica del país. Gairebé 20 anys després, Tarragona també torna a organitzar concursos, amb un total de 3 edicions entre el 52 i el 56, però la convocatòria no es consolida. No és fins al 1970 que es crea el Patronat Municipal de Castells i es decideix recuperar els concursos per tal de garantir que la ciutat continuï sent una plaça castellera de primera ordre. A partir d'aquell moment, la convocatòria actual a la plaça de Braus es produeix cada any per ell ininterrompudament.
Doncs aquesta gran jornada es viurà dissabte que ve, 1 d'octubre. Aquest matí s'ha fet la presentació del pla estratègic del nou Museu d'Art Jaume Morera de Lleida. El nou Morera ampliarà el seu discurs museogràfic per convertir-se en el primer museu d'art modern i contemporani del país. La inauguració està prevista per l'estiu del 2023. Míriam García, UAU Lleida.
Per tal de reflectir aquest canvi en la seva nomenclatura, el nou nom que rebrà l'espai serà Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, una denominació amb la qual es vol convertir en un referent a nivell català, tal com apunta el seu director, Jesús Navarro.
Si fem aquest salt, que deia d'atensar-nos més a l'actualitat, és perquè volem reivindicar la singularitat d'aquest museu. És l'únic museu d'art modern i contemporani del país que parla d'una manera sostinguda i una manera amb un relat llarg sobre el que ha estat l'art del segle XX i arribem pràcticament fins a l'actualitat.
Aquest és un dels canvis inclosos en el Pla Estratègic 2022-2025 del museu que s'ha presentat aquest dilluns. Un altre dels aspectes que es vol potenciar és l'àmbit digital i comunicatiu, motiu pel qual es crearà una nova imatge corporativa que es presentarà pròximament i també s'idearà un nou espai digital museogràfic.
I dos apunts més de cultura. Avui s'ha presentat el programa del 9è Festicam, el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, que tindrà lloc del 4 al 9 d'octubre. Durant 6 dies, 25 companyies i més de 20 actes convertiran Amposta en el centre neuràlgic dels espectacles a carrer. I les festes de la Mercè de Barcelona tanquen avui amb el Piro Musical.
Serà a les 10 de la nit a l'Avinguda Maria Cristina. Abans, però, els diferents escenaris acolliran els últims concerts com el de Maria Valero i Manzero.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I saludem el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Carme. Comencem parlant de futbol i és que ho hem sabut fa uns minuts. El clàssic Barça-Madrid ja té data i hora. La plataforma televisiva DAZN ha anunciat a través de les xarxes socials que el partit del Santiago Bernabéu es disputarà el diumenge 16 d'octubre a 16:45 de la tarda. A tot això, avui, cimera mèdica a Can Barça amb el defensa uruguaià Ronald Araujo, en què s'ha de decidir si el central passa o no pel quiròfan. Operar-se suposaria que el jugador es perdria el Mundial. No fer-ho augmenta el risc de recaiguda. També han de passar proves mèdiques avui Koundé, Depay i De Jong, tots lesionats amb les seves seleccions. I parlem de bàsquet perquè el Barça va perdre ahir la final de la Supercopa davant del Real Madrid. Els blaugranes van desaprofitar un partit que guanyaven còmodament el tercer quart. El partit va acabar amb empat a 71 i a la pròrroga el Real Madrid es va acabar imposant 89 a 83. Amb tot, el tècnic del Barça, Saruna Jessica Vicius, es mostrava satisfet.
Yo en líneas generales es que va a sonar un poco raro, pero tengo que estar contento también. Los chicos están mezclando muy bien, hay un ambiente muy bueno y bueno, como he dicho, este partido podría ser de cualquiera.
Encara en bàsquet, el Joventut de Badalona, el Viladecans i el Barça Atlètic s'han proclamat campions de les lligues catalanes aquest cap de setmana. A la Lliga Femenina Challenge se l'han dut per primera vegada la Penya, que hi va derrotar el Lima Horta per 74-59, un partit que es va poder veure a les televisions locals i a Xala. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Albert Guerra.
Les balonines no van trobar rival en el Lima Horta i van dominar el partit des del salt inicial. La penya no va permetre cap concessió i va arribar a tenir una renda de fins a 29 punts de marge abans del descans, contra un Lima completament desdibuixat. A la segona part, les barcelonines van esperonar i van deixar la penya en 7 punts anotats al tercer període, però només va ser un miratge, ja que les de Jordi Vizcaíno van tornar a prema l'accelerador per acabar guanyant el partit de 15.
Què té a veure l'esvenir? És el que ens hem d'emportar com a entrenadors. No? Llavors, la gestió que hem fet del tercer quart card ha sigut dolentíssima. És a dir, que l'equip ha patit molt en quant a que el Lima ens ha apretat, que és el que ha de fer. Nosaltres ens hem sortit d'una miqueta del partit, per tant, això ho hem de millorar.
Es tracta del primer títol en la història de la secció femenina de la penya, en el que és la segona edició d'aquesta Lliga Catalana en categoria femenina Challenge. El destí ha volgut que penya i Lima Horta es tornin a veure les cares i serà aquesta setmana, en aquest cas, en partit corresponent a la primera jornada de Lliga.
Amb aquesta victòria, les badalonines aconsegueixen el bitllet per disputar les semifinals de la Lliga Catalana Femenina, que serà contra el Cadí la Seu aquest pròxim divendres a Fontejau, a Girona. D'altra banda, el Viladecans es va emportar el títol de la Lliga Catalana Femenina 2 en remuntar en la final el partit contra el GEC i guanyar 53-49. És el segon títol per les del Baix Llobregat, mentre que el Barça Atlètic és un dels altres guanyadors aquest cap de setmana de les Lligues Catalanes de Bàsquet. Va revalidar el títol de Lliga Catalana EVA, ja en van dos en imposar-se en la final al Bisbal Bàsquet per 75-67. I un darrer apunt perquè Sant Cugat i Barça són els campions de les Superlligues Catalanes de vòlei. Les santcugatenques es van proclamar campiones derrotant l'Esplugues, mentre que el Barça va aixecar el títol en guanyar el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari. Omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25a Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
El 30 de setembre i l'1 i 2 d'octubre inaugura la temporada de l'Auditori amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i el seu nou director titular, Ludovic Borló.
Sonaran l'íntima i espiritual Quarta Sinfonia de Mahler i Let Me Tell You, l'obra més emblemàtica de Hans Abrahamsen.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Què és el primer que us ve al cap si us dic Delta de l'Ebre? A mi, i ja sé que la gola és pecat capital, se m'apareixen imatges d'arròs. Ai, quina gana de cop i volta. Però centrem-nos. El procés per arribar a degustar un bon plat d'arròs comença molt abans de posar el plat a taula. Au, va, acompanyeu-me a la cega. Començarem per una mica de vocabulari essencial. Segar, sorracar, garbejar, batre a potes, solejar i envasar. Són les feines que duien a terme els nostres avantpassats i que podeu reviure el diumenge 2 d'octubre a Sant Jaume d'Enveja. Aquesta població del Montsià celebra la Festa de la Sega, una bona oportunitat per trepitjar sol fangós i deixar-se seduir per l'olor de l'arròs. De fons, a més, gaudireu d'una banda sonora de jotes i rondalles. Si preferiu no embrutar-vos gaire, podeu escollir entre diverses activitats populars i tradicionals, sempre al voltant de l'arròs. Hi haurà garbes dalt del carro i una desfilada fins a l'era, demostracions, degustació i la meva preferida, la quarta edició del concurs El teu pes en arròs. Si hi participeu, podeu endur-vos, com haureu deduït, el vostre pes en arròs. Què me'n dieu? Us atreviu a entrar a la russa? Diumenge 2 d'octubre, Festa de la Sega de l'Arròs a Sant Jaume d'Enveja. Trobareu totes les activitats detallades a www.santjaume.cat.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comença la vacunació de la quarta dosi contra la Covid. El lloc triat per iniciar la campanya és la residència de la gent gran Feixa Llarga de l'Hospitalet, on fa 2 anys, en plena pandèmia, es va dispensar l'esperadíssima primera dosi. De moment, aquesta quarta dosi està destinada a les persones de més edat. Josep Maria Argimon és conseller de Salut.
Per les persones menors de 60 anys, que no tinguin cap patologia de risc, que no entrin dintre dels grups de risc, no és necessària la vacunació de Covid ni tampoc en principi de la grip.
És dilluns, 26 de setembre de 2022, i també parlarem d'altres qüestions. Per exemple, una d'elles és el balanç de la tercera nit de la Mercè després dels aldarulls de diumenge. Gemma Genó.
No hi ha hagut saquejos, però sí una vintena de detinguts per furts i un ferit per arma blanca. Els comerciants demanen que la ciutat admeti que té un problema de seguretat pública. Lluís Llanes, president de l'Eix Comercial Creu Coberta.
És una situació intolerable que dona una molt mala imatge a Barcelona, i Barcelona, jo parlo amb els altres companys de la Fundació i com el Raval i com altres parts, hi ha un problema de seguretat, i el que això s'ha de dir en veu alta i s'ha d'entomar i s'ha de poder discutir i de poder parlar.
Tot a punt pel debat de política general al Parlament de Catalunya.
El debat comença demà en el pitjor moment de la relació entre els socis d'Esquerra i Junts, i amb una estratègia dividida sobre quina hauria de ser la via cap a la independència.
Busquen un jove desaparegut a Fonollosa, al Bages.
Té 18 anys i té una discapacitat intel·lectual. Els pares el busquen des d'ahir a la nit, quan no va tornar a casa.
A Tarragona encara fan recompte de les inundacions de divendres.
El Club Tenis Tarragona i el Club de Vela Platja Llarga hauran de refer part de les instal·lacions després dels aiguats de divendres. En 3 hores hi van caure 100 litres per metre quadrat.
I avui, dia per a la memòria d'uns altres aiguats.
Els del Vallès. La nit del 25 al 26 de setembre de 1962 es vivien unes pluges torrencials de 200 litres per metre quadrat que van arrasar les construccions a la vora de la riera de Rubí i el Ripoll. Hi va haver 1 miler de morts. Les principals poblacions afectades han organitzat actes commemoratius.
Després us en parlem. I en esports, en futbol, el clàssic Madrid-Barça ja té data i hora. I ens ho explica Eduard Cabré.
La plataforma televisiva de Zona ha anunciat a través de les xarxes socials que el partit del Santiago Bernabéu entre el Madrid i el Barça es disputarà el diumenge 16 d'octubre a 16:45 de la tarda.
I avui és festiu a alguns indrets de Catalunya. Fem un cop d'ull d'aquest temps que ens espera aquestes properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Encara mantenim alguns núvols a hores d'ara cap al sud, cap a l'extrem més sud del país, cap a la zona de Montsià, Baix Ebre, i alguns que també estan fregant el camp de Tarragona, però en qualsevol cas aquests no han de deixar precipitació. I és més, està bufant aquest vent amb estrelat, amb ratxes de 30-40 km per hora, fins i tot en punts del Baix Ebre tenim aquests 45 km per hora al Perelló, i fa que la temperatura en aquest sector sigui força suau. Per exemple, a hores d'ara tenim valors de 20 a 22 graus en punts de les comarques tarragonines, aquests 22-23 graus a punts de la costa central o també cap a la zona més del litoral gironí. Cap a l'interior del país, cap a les comarques de Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, l'ambient és una miqueta més fresc, amb valors per sota dels 18 graus, i s'espera que continuï pujant aquesta temperatura de cara a les properes hores. Tot i això, s'esperen alguns ruixats en punts de les comarques de Girona, on podran caure acompanyats de tempesta, tot i que no s'espera massa intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Francesc Ávila, la redacció Gemma Genó i coordinant Sònia Queros per la Carme de Fef, passen 4 minuts a 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencen a dispensar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid, de moment reservada a les residències i també als majors de 80 anys. Per posar aquesta primera quarta dosi s'ha triat simbòlicament una residència, la de la Feixa Llarga de l'Hospitalet. És la mateixa que va estrenar la primera dosi en plena pandèmia. Hi ha estat present la nostra companya, Anna Fortuny.
La primera persona vacunada de la quarta dosi ha estat la Josefa Pérez, de 91 anys, qui ja va ser la primera vacunada de Covid a Catalunya fa gairebé 2 anys. Una campanya que engega de manera simultània amb la grip. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que la campanya es planteja des de la normalització davant la baixa incidència del virus.
Proactivament, els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys i d'aquí uns dies ja ho avisarem oportunament, obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60-80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
Calculen que la campanya pels majors de 80 anys s'allargarà fins a meitats de desembre. Unes dosis amb alta càrrega pensada per a aquests col·lectius. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
Actualment la que estem utilitzant és una que està adaptada per la variant BA4, BA5. La setmana passada ens van arribar aproximadament unes 900.000 dosis i aquesta setmana arribaran un nombre pràcticament similar.
Des del Departament de Salut recorden que els menors de 60 anys sense patologies prèvies no s'han de vacunar de la quarta dosi.
La punxada que estrena la quarta dosi s'ha fet simbòlicament, ho sentíem a l'Hospitalet, però la campanya s'estén ja a tot Catalunya. Comprovem com estan anant a altres indrets, per exemple, a Tortosa.
El tret de sortida de la campanya de vacunació de la quarta dosi de la Covid a l'Ebre s'ha donat a la residència Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, al Baix Ebre. Des de Ràdio Tortosa ho ha seguit la Núria Mora.
A les Terres de l'Ebre, Salut té previst vacunar unes 5.000 persones considerades de risc en aquesta primera fase d'administració de la quarta dosi contra la Covid-19 que s'ha iniciat avui. Són persones que viuen en residències de gent gran i majors de 80 anys, a les que també se les vacunarà contra la grip. El director de Salut a les Terres de l'Ebre, Joan Nina, ha destacat que la incidència de Covid al territori és molt baixa, tant als centres hospitalaris com a nivell d'assistència primària, i ha posat de relleu la importància de la vacunació.
Penseu que això ens ha donat un resultat molt efectiu durant els últims anys, perquè jo creiem que una arma fonamental per combatre possibles epidèmies és el que és la vacunació. I això està que actualment tenim una situació de Covid totalment controlada, tant a nivell assistencial als hospitals com a nivell assistencial a nivell de les UCIs. Llavors, per això, comencem aquesta campanya de vacunació que creiem que és bàsica i molt important.
A mitjans d'octubre es preveu ampliar la doble vacunació a persones majors de 60 anys que hauran de demanar cita als centres d'assistència primària. Si no hi ha un repunt de Covid, Salut no té previst ampliar els punts de vacunació que ara hi ha a Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre.
I al Vallès, la residència Casa Vapor Gran de Mutua Terrassa, el primer vacunat d'aquesta jornada, és també el primer que es va posar la vacuna al desembre del 2020. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Pedro Luis Camarero Izquierdo va ser la primera persona vacunada contra la Covid-19 a Terrassa el 30 de desembre de 2020. Aquest dilluns, gairebé 2 anys després, ha rebut la quarta dosi al braç esquerre, conjuntament amb la de la grip al dret. Té 93 anys. La segona resident de Casa Vapor Gran de Mutua a Terrassa ha estat Lucía Sánchez, de 87 anys. Els dos en recomanen vacunar-se.
Sobretot la quarta i la quinta i la que hagan falta. La recomiendo per descomptada. Como recomendé la primera, igual.
Yo sí lo recomiendo. Opino que si está bien, que está bien.
La campanya prevista pel Departament de Salut s'inicia amb les persones que viuen en residències i majors de 80 anys. A Terrassa en són unes 14.000 persones. La quarta dosi contra la Covid-19 és del laboratori Pfizer i és una vacuna bivalent que combina una soca original i una soca d'Omicron. Per a la grip s'han previst vacunes d'alta càrrega capaces de generar anticossos durant 6 mesos.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La tercera nit de les festes de la Mercè a Barcelona han transcorregut sense els incidents de la matinada de diumenge, però sí hi ha hagut detinguts i un ferit per arma blanca.
Concretament, hi ha hagut una vintena de detinguts per furts i altres 2 per agressió amb arma blanca, però no hi ha hagut els aldarulls ni els saquejos a comerços de la matinada de diumenge. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, admet que la cultura d'arma blanca ha de preocupar tota la societat i assegura que les mesures de seguretat estan en permanent revisió.
Aquesta cultura de l'arma blanca, no? És un tema que ens ha
que ens ha de preocupar, perquè apareixen no en les festes majors, sinó que és un element que està present en moltes de les activitats delictives que es produeixen. Per tant, aquest és un tema que la policia doncs analitza per veure doncs de quina manera també es poden fer les requises que corresponguin.
Els comerciants comparteixen aquesta preocupació, però alhora exigeixen les autoritats que acceptin que hi ha un problema de seguretat pública a Barcelona i que implementin mesures.
Ho ha dit a la xarxa el president de l'Eix Comercial de la Creu Coberta, Lluís Llanes.
Hi ha hagut quasi 46 persones ateses, hi ha hagut una persona morta, i el gran problema és que l'altre que el va matar anava armat. I aquest és el problema, que cada dia hi ha més persones armades a Barcelona. No és una cosa de frivolitat, és una cosa que es té que acceptar, perquè si no som capaços de detectar els problemes i d'acceptar-los, malament mai podrem buscar solucions.
Es calcula que hi ha 12 comerços que van patir danys en els saquejos de diumenge, alguns dels quals ja van patir danys durant les festes de l'any passat.
I una altra capital que ha patit destrosses intencionades aquest cap de setmana ha estat Tremp. El Parc de Pinell, de la capital del Pallars Jussà, ha tornat a ser víctima d'accions poc curoses de l'espai públic. L'Ajuntament ha condemnat els nous actes vandàlics i avisa que tindran un cost important per a les arques del municipi. Ens ho explica en José Vergés, de Ràdio Tremp.
En concret, s'han ocasionat desperfectes al mobiliari urbà de la zona en una taula, un cartell informatiu i una paperera que van quedar totalment destruïts. A més, a l'espai s'hi ha trobat brutícia que, segons el consistori, denota un mal ús i poc respecte al veïnatge. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tremp ha denunciat aquestes actuacions que considera injustificables alhora que recalca de la importància de la col·laboració ciutadana per denunciar amb la màxima contundència aquests actes. Unes accions que, a més de malmetre els espais públics de la ciutat, afirma el consistori, generen unes despeses extraordinàries en manteniment i neteja de la via pública.
I recompte també dels danys patits a les botigues i altres serveis de Tarragona, en aquest cas pel temporal de divendres, que va deixar pluges de 100 litres per metre quadrat en només 3 hores.
Feia més de 13 anys que no plovia d'aquesta manera a la ciutat. A Llevant s'estimen pèrdues milionàries a causa dels importants desperfectes que va provocar la pluja. El Club Tenis Tarragona i el Club de Vela Platja Llarga hauran de refer part de les instal·lacions.
Doncs des de Cala Romana s'exigeix que s'actuï de forma immediata a les rieres per evitar nous episodis, com el de divendres. Ha parlat amb els veïns afectats Laura Casas, de Tarragona Ràdio.
Aquest dilluns encara hi ha cotxes embarrancats, pàrquings inundats, imatges que demostren que l'aigua va fer molt de mal en aquesta zona de Llevant. Els veïns de Cala Romana avisen que el temporal d'aquest divendres ha estat la gota que ha fet vessar el got. Fa temps que reclamen que s'arrangin les voreres i que s'actuï d'una vegada per totes per canalitzar com toca les rieres que passen per allà i que el dia de Santa Tecla baixaven com si fossin rius. La presidenta dels veïns, Belén Marrón, diu que cal netejar de manera urgent i planificar una intervenció per evitar haver de passar per situacions tan greus.
La riera pot tornar a vessar tota l'aigua i podem tornar a tindre un problema com el que hem tingut, desgraciadament. Per això demanem que de forma urgent no només es netegi, sinó que es faci un plantejament tècnic.
Al Tenis Tarragona hauran de refer 8 pistes de tenis i 4 de pàdel. També hi ha desperfectes importants. Al Club de Vela Platja Llarga, una part de l'edifici es va acabar esfondrant.
I avui és dia per a la memòria, perquè la nit del 25 al 26 de setembre de 1962 es vivien unes pluges torrencials que van deixar un miler de morts al Vallès. Les principals poblacions afectades han fet actes commemoratius. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Després d'un llarg període de sequera, a la ciutat hi van caure 225 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores. Uns registres del tot inusuals que, sumats a la mala planificació urbanística, van causar una riuada d'aigua i fang que es va endur la vida de centenars de persones. En Pablo Gómez, del barri de Les Arenes, tenia 27 anys quan van succeir els fets.
El problema fue que esa cantidad de agua de golpe. Porque si baja la riera, va bajando la riera. Más o menos, la gente lo ve. Pero es que los pilló de golpe, miles y miles de metros cúbicos que llegaron de golpe. Y pasó lo que pasó. Se urbanizaron sitios que no había que hacerlo y después la riera, que si ese puente hubiera estado en condiciones, no hubiera pasado lo que pasó.
Després de l'arribada del 62, la ciutat va viure una gran onada de solidaritat. per refer-se d'aquella traumàtica experiència i adoptar un aspecte molt diferent al d'aleshores. Per contra, però, encara avui en dia es plantegen molts interrogants, com les possibles adopcions irregulars o l'especulació immobiliària, qüestionant l'actuació del règim franquista i dels polítics d'aquell moment.
Notícies en xarxa.
I és moment de fer un cop d'ull a la política catalana quan falten menys de 24 hores perquè tingui lloc el debat de política general al Parlament, que serà de ben segur un termòmetre de les relacions entre els socis de govern.
Malgrat que la tensió havia disminuït els últims dies, en la roda de premsa d'aquest dilluns, la secretària general, adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha fet un advertiment a Junts per Catalunya i proposa enfocar-lo com una oportunitat per crear aliances.
Alguns voldran fer d'aquest debat de política general l'escenari d'una divisió o l'escenari per buscar excuses. No és el moment de voler desestabilitzar el govern del nostre país per qüestions internes, per disputes internes d'algun dels socis de la coalició. Seria irresponsable.
La diputada del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, demana restablir la unitat estratègica de l'independentisme. A responsabilitat Esquerra Republicana d'aquesta manca d'unitat.
Que fem una valoració positiva pel que fa a nivell sectorial de l'acord de govern amb Esquerra Republicana, però sí que hi ha punts en els que no estem contents i cal reivindicar i cal que realment es portin a terme des de construir una direcció estratègica perquè tots els actors independentistes vagin a la una i generi aquest consens que és el que tothom ens demana, però a més també una coordinació de quina és l'activitat parlamentària a Madrid, a la resta de cambres.
Doncs aquestes diferències de ben segur es traslladaran al debat de política general que comença demà al Parlament. I les claus d'aquesta setmana intensa a la cambra les té la nostra companya Mont Carvajal.
El debat sobre l'orientació de política general del govern es celebra al setembre i marca l'inici del curs parlamentari. Serà el segon que afronta Aragonès al capdavant de l'executiu. El presidirà Alba Vergés com a vicepresidenta en funcions de presidenta, en comptes de Laura Borràs, que va ser suspesa de càrrec i atribucions. Els partits de govern, Esquerra i Junts, intentaran aparcar les seves diferències després de dies de tirar-se els plats pel cap sobre com culminar la independència. Però el focus es posarà sobretot en la crisi energètica, social i econòmica que s'apropa. Al matí, Aragonès exposarà el seu pla de treball, present i futur. Els grups diran la seva a la tarda. Començarà el PSC. El ple reprendrà divendres a les 11 amb el debat i votacions de les propostes dels grups. Dimecres i dijous no hi haurà sessió.
Canviem de qüestió, parlem ara d'una infraestructura que facilitarà la vida a molts ciutadans i és que el túnel de la variant d'Anglès ja està completament foradat. Aquest matí s'ha dut a terme els últims treballs que permetran connectar la C-63 amb la N-141, una obra que va començar fa un any i que evitarà que cada dia circulin pel centre de la ciutat 2.000 vehicles pesants. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Després d'un any, Anglès ha pogut veure la calada de l'última paret del túnel de la variant, una obra que connectarà la C-63 a l'alçada del cementiri amb la N-141, just al costat de la gasolinera en direcció a Girona. L'obra, que finalitzarà l'estiu vinent, permetrà a la vila d'Anglès reduir considerablement el nombre de vehicles que hi transitin per dins de la població, com explica el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró.
Ajudarà a millorar moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans d'Anglès, perquè avui hi passen aproximadament uns 20.000 vehicles pel centre de la ciutat i, per tant, podrem desviar gran part d'aquest trànsit, sobretot vehicles pesants, per aquesta variant a través d'aquest túnel. És una obra llargament demanada per aquest municipi, pels seus ciutadans.
Respecte als vehicles pesants, n'hi circulen cada dia 2.000, una xifra que també es veurà dràsticament reduïda gràcies a la nova variant.
I com us anunciàvem en titulars, Mossos d'Esquadra i Bombers busquen un jove de 18 anys que s'hauria perdut a Fonollosa, al Bages.
El jove té discapacitat intel·lectual i és veí de la urbanització de Canet de Fals. La seva família va donar avís diumenge a la nit quan va veure que no tornava a casa. El desplegament està centralitzat al pavelló de Sant Joan de Vilatorrada i hi participen 12 dotacions dels bombers, entre elles el GRAE, l'operatiu de suport i unitats canines.
I ja es coneix el programa del 9è Festicam, el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, que tindrà lloc del 4 al 9 d'octubre. Ens en dona més detalls Manel Ramon d'Amposta Ràdio.
s'han programat 24 propostes multidisciplinàries de 15 companyies diferents que convertiran Amposta en un aparador d'art en viu de referència. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, destacava que el Festicam és una d'aquelles propostes que fa sentir orgullosa a la ciutat i que situa Amposta al mapa dels actes culturals del país. A tocar de la desena edició, el director de Festicam, Jordi Príncep, remarcava l'aposta per l'accés lliure a la cultura com a bé essencial. A més de l'accés a tots els públics, es defensa que tothom pugui accedir a la participació de les pràctiques culturals. Així ho explicava Jordi Príncep, que és el director del Festicam.
Se intenta fer possible aquell nou paradigma en el que estem vivint al segle XXI, este primer terç del segle XXI, que és l'accessibilitat a les pràctiques culturals. No només l'espectador com un mer receptor passiu davant les propostes escèniques, sinó com a coprotagonista també d'aquell esdeveniment, d'aquell espectacle, d'aquella peça escènica.
L'espectacle inaugural serà de la companyia Som de Secà, una actuació arriscada de teatre i música sobre la reivindicació de la força col·lectiva. Serà el divendres 7 d'octubre al Parc dels Giribecs.
I la ciutat de Tarragona ha tancat Santa Tecla dels 700 anys amb rècords de participació, tot i la pluja que va obligar a suspendre els actes centrals del migdia i tarda del dia 23, el dia de la patrona. L'alcalde Pau Ricomà diu que, malgrat tot, han estat unes festes extraordinàries. És una informació que ens acosta Teresa Ortega, de Tarragona Ràdio.
Pau Ricomà ha fet balanç en declaracions a Tarragona Ràdio de les dues setmanes de Festa Major. Ha destacat l'elevada participació i absència d'incidents en cites multitudinàries com la baixada de l'Àliga als concerts populars de Manel i Barón Rojo o les revetlles a la vigília de Santa Tecla. L'alcalde explica que en els actes especials i de gran format que han inaugurat la Santa Tecla dels 700 ha brillat el talent local.
Espectacles amb el qual podem conjugar el que és la cultura més popular o més clàssica amb la cultura contemporània, no? I això crec que ha sigut dues lectures molt, molt, molt interessants que, no sé, i crec que hem demostrat que la ciutat té una capacitat artística enorme.
Marc Jornet va obrir les festes amb un espectacle a la Tàrraco Arena Plaça i Xavier Pastrana assumia ahir la cloenda amb el Vesperae Tarraconense a la catedral i amb la veu de la soprano Marta Mateu.
I les festes de la patrona Mercè de Barcelona tanquen avui amb el Piro Musical.
Serà a les 10 de la nit a l'Avinguda Maria Cristina. Abans, però, els diferents escenaris acolliran els últims concerts, com el de Marta Valero o Manso.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I saludem el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Carme. Comencem parlant de futbol i és que ho hem sabut aquest matí, el clàssic entre el Madrid i el Barça ja té data i hora. La plataforma televisiva DAZN ha anunciat a través de les xarxes socials que aquest partit, el clàssic del Santiago Bernabéu, aquest Madrid-Barça, es disputarà el diumenge 16 d'octubre a 16:45 de la tarda. A tot això, avui hi ha hagut una cimera mèdica a Can Barça amb el defensa uruguaià Ronald Araujo al bell mig de la decisió. S'ha de decidir si el central passa o no pel quiròfan. El club aconsella al jugador operar-se per garantir una bona recuperació. Això suposaria que Araujo es perdria el Mundial, però un tractament conservador sense operació té un risc més alt de recaiguda. També han de passar proves mèdiques avui Koundé, Depay i De Jong, tots lesionats amb les seves seleccions. I parlem de bàsquet i també del Barça, que va perdre ahir la final de la Supercopa davant del Real Madrid. Els blaugranes van desaprofitar un partit que guanyaven còmodament el tercer quart. El maig va acabar amb empat a 71 i a la pròrroga el Real Madrid es va imposar 89-83. Amb tot, el tècnic del Barça, Saruna Jacique Vicius, es mostrava satisfet.
Yo en líneas generales es que va a sonar un poco raro, pero tengo que estar contento también. Los chicos están mezclando muy bien, hay un ambiente muy buena y bueno, como he dicho, este partido podría ser de cualquiera.
Encara en bàsquet, el Joventut de Badalona, el Viladecans i el Barça Atlètic s'han proclamat campions de les lligues catalanes. La de la Lliga Femenina Challenge se l'ha endut per primera vegada la penya, el Joventut de Badalona, que va derrotar el Lima Horta per 74-59, un partit que es va poder veure a les televisions locals i a la plataforma Xala. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa Albert Guerra.
Les balonines no van trobar rival en el Lima Horta i van dominar el partit des del salt inicial. La penya no va permetre cap concessió i va arribar a tenir una renda de fins a 29 punts de marge abans del descans, contra un Lima completament desdibuixat. A la segona part, les barcelonines van esperonar i van deixar la penya en 7 punts anotats al tercer període, però només va ser un miratge, ja que les de Jordi Vizcaíno van tornar a prema l'accelerador per acabar guanyant el partit de 15.
Què te veus venir? És el que ens hem d'emportar com a entrenadors. No? Llavors, la gestió que hem fet del tercer quart ha sigut dolentíssima. És a dir, que l'equip ha patit molt en quant a que el Lima ens ha apretat, que és el que
primer, nosaltres
ens hem sortit d'aquest partit, per tant, això ho hem de millorar.
Es tracta del primer títol en la història de la secció femenina de la penya, en el que és la segona edició d'aquesta Lliga Catalana en categoria femenina Challenge. El destí ha volgut que penya i Lima Horta es tornin a veure les cares i serà aquesta setmana, en aquest cas, en partit corresponent a la primera jornada de Lliga.
Abans, però, aquest divendres, la victòria d'ahir de la Joventut de Badalona de la Lliga Catalana Challenge suposa que podrà jugar a les semifinals de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí, la Seu, com dèiem, divendres, a Fontejau. I d'altra banda, el Viladecans es va emportar el títol de la Lliga Catalana Femenina 2 en remuntar el partit davant del GEC, mentre que el Barça Atlètic va revalidar el títol de la Lliga EVA en guanyar el Bisbal. I també en bàsquet, aquest vespre a les 8, el Força Lleida juga a la pista del Morabanc Andorra en un partit de la Lliga Catalana. Des de UAU, Lleida Ràdio, informa Míriam García.
Es tracta del partit d'anada de la Lliga Catalana LEP i que viurà el seu enfrontament de tornada a l'Espai Fruita Barris Nord aquest dijous vinent. Dos partits que per l'entrenador de l'ICX Força Lleida, Gerard Encuentra, en són dos més de pretemporada, tot i tenir el caràcter oficial que tenen.
Jo, des de soc entrenador, la Lliga Catalana, així que és com un partit oficial, però sempre és, per mi són partits de pretemporada, no? I així ens ho agafem. Un partit, a més, contra un dels millors rivals, no?, de la categoria, a més, que ens exigirà molt, així que què millor, no?, que tindre aquests dos partits seguits ara. Crec que ens vindran molt bé per a posar en pràctica el que estem treballant el dia a dia, i per mi són oficials de la federació, però per mi són partits de pretemporada, així que com un entrenament més.
I és que, segons l'entrenador de l'ICG Força Lleida, tindrà endavant una de les millors plantilles de l'Aleport 2022-2023. El partit avui a les 8 del vespre a Andorra.
I Sant Cugat i Barça són els campions de les Superlligues Catalanes de Vòlei. Les santcugatenques es van proclamar campiones derrotant les Plugues en la final i el Barça va aixecar el títol guanyant el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Tots dos partits van acabar per la via ràpida, 3-16-0. I això és tot pel moment.
Moltes gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un bon dia.
La xarxa de comunicació local. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape.
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Comencen a dispensar la quarta dosi de la vacuna Covid, de moment reservada a les residències i també als majors de 80 anys. Per posar aquesta primera quarta dosi s'ha triat simbòlicament la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, la mateixa que va estrenar la primera dosi en plena pandèmia. La primera persona vacunada de la quarta dosi ha estat la Josefa Pérez, de 91 anys, qui va ja ser la primera vacunada de Covid a Catalunya fa gairebé 2 anys. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, ha assegurat que la campanya es planteja des de la normalització davant de la baixa incidència del virus.
Proactivament, els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys i d'aquí uns dies obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60 a 80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
Calculant que la campanya per a majors de 80 anys s'allargarà fins a meitats de desembre, unes dosis amb alta càrrega pensades per a aquests col·lectius. Des del